Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt, però que molt bona tarda. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores, senyors. I, com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos una tarda més aquí al Passeu sense trucar, segona part, des de la cadena Pirenaica. Bé, què anava a dir-te? Vull començar amb el tema de les audiències.
Ah, molt bé.
Bàsicament perquè, ahir lo de Passapalabra va ser brutal. Pràcticament 3 milions de persones. 2.900.000.
Aquí hi ha un pot.
Deu ser un pot
segur,
espectacular,
segur,
no?
Segur.
Després també perquè a l'Hormiguero ahir tenia el Duqui. I va fer, atenció, 1.656.000 espectadors. I la Revuelta tenia el Bayona, els germans, vaja.
Sí, els
germans,
Bessons.
Els Bessons. I, atenció, 1.631.000,
Trepitjant,
Trepitjant, sí. Encara per davant a l'Hormiguero, però, bueno, hi ha la cosa més ajustada cada cop. I després també em feia gràcia comentar que quantes i quantes vegades han fet Pretty Woman a la tele.
Ahir ho dèiem.
Sí. Doncs bé, ahir va ser el 9è programa més vist a la televisió. Era el programa de Telecinco, la pel·lícula que la feien a Telecinco, a més, crec que complint els 35 anys, no?,
de Pretty Woman.
De Pretty Woman. Uh-huh. Bueno, doncs tot i així, 666.000 persones, que no està gens malament,
I tant que no.
I per altra banda, avui havia de visitar l'Hormiguero el gran Marc Márquez.
Clar, però no està tot bé,
No, i aleshores, hi ha un xicot que es diu Jeremy Allen White, que doncs explicarà una mica o promocionarà una mica la seva nova pel·lícula, que és una pel·lícula que fa referència ni més ni menys que Bruce Springsteen. Es posa amb la pell de Bruce Springsteen.
Springsteen, Deliver Me From Nowhere,
Exacte, s'estrena el 24 d'octubre i aquesta pel·lícula tracta sobre la creació d'aquell àlbum celebradíssim de Bruce Springsteen que es diu Nebraska, que a més doncs és un dels èxits més grans de la carrera de Bruce Springsteen.
Sí.
Bruce Springsteen ja ha dit que es veu que ja haurà vist la pel·lícula o el que sigui, que li agrada molt doncs com ho ha fet aquest xicot.
Veus?
Que s'ha posat a la seva pell. Bé. Ni més ni menys, no?
Anem a donar uns consells per qui vulgui mirar-se a la televisió aquest vespre, uns consells, com sempre, que hem confeccionat nosaltres, llavors, a partir d'aquí, cadascú que faci el que vulgui.
Que triï.
Avui tenim el Marc Giró amb el Late Show, a partir de les 11 de la nit, després de la Revuelta, a la primera.
Sí.
El canal Hits, de Movistar, Uno de los Nuestros.
Una pel·lícula imprescindible.
Totalment.
Si no l'heu vist, és imprescindible perquè és sensacional.
De Martin Scorsese, amb Robert De Niro, Ray Liotta, Paul Sorvino i...
I el Pecci. El Joe Pecci.
I d'altres, Joe Pecci.
Sí, sí.
El canal Drama, també de Movistar, Bob Marley, One Love. Sí. És un biòpic,
Exacte. Que crec que... Jo no l'he vist, però ha de ser interessant perquè es veu que Bob Marley té una història de superació de l'adversitat esplèndida, no? Extraordinària, vaja. I es veu que és un personatge bastant peculiar. I després també hem volgut destacar una pel·lícula sensacional. I bé, és Todos los hombres del presidente, el canal Clàssicos, pel·lícula drama, doncs, de l'any 72, els periodistes aquells del Washington Post, que doncs comencen a indagar sobre tot el tema del Watergate.
Exacte.
Està molt bé. Robert Redford, Dustin Hoffman, Jack Walden, Jason Rowers, Martin Balsam, etcètera.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. L'univers del Miralles.
Anem a parlar, doncs, amb el Joan Marc Miralles, que avui el tenim més eixerit, sí. No obstant, pot ser que tingui algun atac de tos i podeu fer doncs un duet tu i el Riqui, eh?
Sí, perquè jo també de tant en tant doncs tinc atacs de...
I m'hi afegiré jo també atacs de
tos,
claca.
Sí, bueno.
Joan Marc Miralles, benvingut un dia més.
Bon dia.
Gràcies.
Bueno, Joan Marc, escolta una cosa.
Comencem a saber noms de...
De Premis Nobel.
Dels Premis Nobel.
Sí. Avui s'ha anunciat el Premi Nobel de Física.
Ah.
És per ell. És per
ara, a 12:45, s'ha fet l'anunci des de l'Acadèmia Sueca de Ciències, que són els que donen aquests Premis Nobel.
Sí.
I ha tocat a tres físics, un britànic, un francès i un americà, per l'efecte túnel macroscòpic i la seva aplicació en circuits elèctrics.
Déu-n'hi-do, ens ho hauries d'explicar una
mica. Sí, perquè no entenc res, jo.
Primer parlem de qui són
els tres
recipients. Un és John Clark, que és el britànic, físic a la Universitat de Califòrnia, Berkeley, i està jubilat perquè és del 1940, va néixer el 1942, és a dir, que té uns 83 anys. L'altre és Michel Debouguet, que és el francès.
És francès.
És francès. Ell està a la Universitat de Yale, però es va formar a la Universitat de París Sud i a l'École Nationale Supérieure de Telecomunicacions. I va anar a treballar a principis dels 80 com a un postdoctoral, amb una feina postdoctoral, a la Universitat de Califòrnia, Berkeley, on en el laboratori del John Clark. El Michel Debouguet té uns 70 anys, és de l'any 1953, i el tercer és el John Martinis, que és l'americà, i ell és professor a la Universitat de Califòrnia Santa Bàrbara, i era el estudiant de tesis del John Clark, i va treballar amb el Michel Debouguet a meitats dels anys 80, a la Universitat de Berkeley, i allí van fer un experiment que no era teòric, un experiment pràctic, per posar o per validar una teoria que es deia l'efecte Johansson, que s'havia predit l'any 62, en el qual es deia que dos superconductors separats per un interval aislador, el corrent es podia transmetre entre aquests dos superconductors per un efecte túnel. Què és l'efecte túnel?
Sí.
L'efecte túnel és un efecte quàntic en el qual una partícula travessa una barrera de potencial que normalment, amb mecànica clàssica, no podria travessar. Ens hem d'imaginar, per exemple, una pilota que tiréssim contra una paret, la pilota rebota sempre.
Clar.
Però amb mecànica quàntica, si tu tires un electró contra una paret, però que no és una paret física, sinó una paret de potencial, d'energia, l'electró no sempre rebota. Què passa? L'electró, de tant en quan, passa de l'altre costat per un efecte quàntic que es diu efecte túnel. Per què és això? Perquè si la setmana passada ja dèiem que Einstein va acabar d'unir la descripció particular d'una partícula de la llum, que es pensava que era una partícula, però que també és una ona, la matèria, que tothom imagina com una partícula, els electrons, els àtoms, són una partícula, però a la vegada també són ones. Això és el que va descobrir la mecànica quàntica ara fa 100 anys, va ser el 1925, amb Schrödinger, Dirac i d'altres que van contribuir en aquest efecte, en aquesta nova branca de la física, que és la mecànica quàntica. La base de tot això és que la matèria no és només una partícula, sinó que també és una ona. Llavors aquesta ona, de tant en quant, es fa més gran que la barrera de potencial i pot passar de l'altre costat, i és el que se'n diu l'efecte túnel.
Vale.
Però això, a nivell microscòpic, és la base, per exemple, de tots els xips que tenim en els nostres telèfons mòbils, en els nostres ordenadors, les diodes que estan a dintre són millors que els transistors que s'havien fet als anys 60, l'electrònica va passar dels transistors als semiconductors, i els semiconductors estan basats en aquest efecte túnel de la mecànica quàntica. Però també en els anys 60 van teoritzar que això podia passar no a escala microscòpica, sinó a escala macroscòpica. És aquest efecte Josephson. I aquests tres personatges, als anys 85, l'any 85, van fer un experiment on van demostrar que això es podia aplicar a escala macroscòpica, que es podia construir un superconductor, amb un efecte Josephson, amb una junció de Josephson al mig, i fer passar un corrent d'un costat a l'altre, però un corrent elèctric potent, d'un costat a l'altre, encara que hi hagués una barrera. I doncs, d'un costat tens un corrent i de l'altre, en principi no en tindries, però de tant en quant apareix un corrent. Quan no hi ha corrent és un 0, quan hi ha corrent és un 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, això que tenim un xip, tenim informàtica, tenim bits.
Ja veus.
En macroscòpic en diuen qubits, i això és la base dels xips, dels ordenadors quàntics que s'estan desenvolupant avui en dia i que tindrem en el futur ja operatius. Avui en dia encara són experimentals, però bàsicament el que van fer aquests senyors és que van posar les bases per a la construcció dels xips quàntics que tindrem en els ordenadors quàntics o superordenadors quàntics que tindrem en el futur i que permetran, o que ja permeten, perquè ja hi ha experiments que s'han fet i ja s'han fet desenvolupaments, per exemple, en el laboratori d'intel·ligència artificial quàntica de Google, que està, a més, està encapçalat pel Michel Debouet, un dels guanyadors del Premi Nobel, va ser creat pel John Martinis, és a dir, per l'alumne. El John Martinis va marxar l'any 2020, ara el cap d'aquest laboratori és el Michel Debouet. Pues ells ja han creat xips quàntics que permeten resoldre problemes matemàtics que un ordenador normal tardaria més que l'edat de l'univers per resoldre. I ho fan en 5 minuts, aquests xips quàntics.
Déu-n'hi-do.
Doncs, bàsicament, el que hem fet ells han posat les bases per el desenvolupament d'aquests ordenadors quàntics, d'aquests xips quàntics que revolucionaran la informàtica, o que ja l'estan revolucionant.
Molt bé.
Doncs apa, ja sabem
quins caps,
doncs,
pensants,
quins caps pensants. Ja sabem, doncs, el Premi Nobel de Física per un, sembla un xiste això, un americà, un francès, un anglès, només falta l'espanyol.
Bueno, l'espanyol ja fa molt temps que està...
No ens donen cap Premi Nobel.
Ni andorrans.
Bueno, ni andorrans, tu.
No, però l'Ignacio Cirac, que ha vingut aquí a Andorra un parell de vegades, és un d'aquests candidats. Justament també treballa amb ordenadors quàntics, però ell treballa amb una altra via d'ordenadors quàntics, que són un altre tipus de xips, que són els xips basats en la llum, en els fotons. Treballen amb circuits electrònics en els quals s'aplica aquesta teoria de la mecànica quàntica macroscòpica.
Escolta, a banda d'aquest Premi Nobel de Física que s'ha sabut ara fa poqueta estona, oi que també ja s'ha donat a conèixer, vaja, el Premi Nobel de Medicina?
Sí, va ser ahir, el Premi Nobel.
Vale, és que avui estava...
Hi ha una dona.
Estava escoltant el Jordi Basté i comentaven que n'hi ha un dels premiats que l'estan buscant i no el troben.
Ostres.
Sabies alguna
cosa? Sí. Pues no en sabia
res. Sí, es veu que el busquen i no es veu que va passejant por ahí, però encara no s'ha enterat que li han donat el...
Mare meva.
És que ho comentaven aquest matí al programa del Basté i dic, hòstia, com pot ser que no l'hagi localitzat?
Ai, Déu meu.
No en sabia res, però vaja, em sembla que era per el descobriment del sistema immunitari.
Sí,
correcte.
Sí.
Molt bé.
Doncs res, escolta'm, ens agradaria molt que fossis el Premi Nobel andorrà, eh?
Oh, i tant.
No ho crec pas.
No estàs en cap projecte? Sí, tu sempre estàs vinculat amb...
No, mira, penso una cosa.
Penso,
vinga. L'any 96, tots aquests efectes quàntics macroscòpics han donat peu a 7 premis Nobels.
Ara,
des del 96 fins ara, eh?
Ja. Yeah.
Realment, perquè són coses que han revolucionat la física i han revolucionat també la nostra vida, eh? És a dir, tenen aplicacions molt importants. Mira, sentia una anècdota ara quan escoltava l'anunci del Premi Nobel des de Estocolm,
sí,
que el Paul Dirac, quan li van donar el Premi Nobel, que és un dels fundadors de la mecànica quàntica, li van donar l'any 1933, em sembla, i li van demanar: senyor Dirac, quines aplicacions pràctiques pot tenir els seus descobriments que li han valgut el Premi Nobel? I va dir: cap, això no servirà de res, mai, mai, mai. Però en el futur no creu que això... No, ni ara, ni en el futur, ni mai. No, això no servirà absolutament de res, és només pel coneixement. I ja veiem que avui en dia, bàsicament, tota la tecnologia que tenim està basada en els descobriments que va fer Dirac l'any... Bueno, més abans, el 33.
Doncs menys mal que no havia de servir per res.
Això, a vegades, et penses que no serveix per res...
Bueno,
li hem demanat avui també, al John Clark, que el tenien per telèfon, li demanaven si quan van fer aquest experiment l'any 85 pensaven que això serviria per alguna cosa.
Ja. I deia que no, no?
Ni s'ho imaginava, ja, que serviria per alguna cosa fa 40 anys.
Ja. Déu-n'hi-do, la veritat és que... I escolta, qui pren aquestes decisions d'entregar aquests premis i tal, que deu ser un jurat, però també sí, deu ser gent, eminències, no?
Sí, a veure, hi ha un jurat en el qual hi ha persones que representen tots els camps de la física.
Clar, deuen doctors, físics, químics, de tot, no?
L'Acadèmia de Ciències de Suècia,
yeah.
I a dintre, aunque és en física, són el jurat és tot físics, que clar, són membres d'aquesta Acadèmia Sueca de Ciències. Uh-huh. Però perquè et donin el Premi Nobel, uh-huh, algú t'ha de nominar. Eh?
Sí.
No és que amb ells els noms els hi caiguin del cel. No.
Yeah, yeah.
Hi ha persones, físics eminents, uh-huh, o universitats, o que sigui, que nominen aquestes persones a tindre el Premi Nobel.
Ja, eh? Ja. Yeah, yeah, yeah.
Normalment, al cap de 50 anys, se sap qui són els nominats.
Mm.
És a dir, aquest any sabrem qui van ser nominats l'any 1975.
Imagina't.
Però per internet pots buscar ja la llista de nominats de cada any. Hi ha gent que va estar nominada com 15 o 16 vegades abans que li donguessin, o fins i tot que no li donguessin mai el Premi Nobel.
Ja, bueno, com amb el cine i els Oscars, no?
Ara
igual,
falta,
no?
El de la Pau, no?
Sí, una mica això, no?
Pel Trump, no? És pel Trump.
Pel Trump, bueno.
Pel Trump, vaig sentir l'altre dia que algú l'havia nominat, no sé, una associació israelita, per Gaza, una cosa més, no vaig acabar d'entendre qui eren.
Igual era Vox.
Sí, no.
Bueno,
Molt bé.
Qualsevol cosa.
Canviem de tema ara, deixem els Premis Nobel, també hem de saber el de Cultura i tota la resta, no?
Sí.
Que es van sabent.
Literatura. Hi ha Química demà, Economia, Literatura i el Premi Nobel de la Pau.
Mhm.
Ja, ostres, el Premi Nobel de la Pau,
sí, no? Sí, bueno, és el que dèiem.
Bueno, i el Pedro Sánchez també.
També el vol?
Bueno, també es veu que també
remena
la cua amb el tema, amb les bestieses, no? Que els hi donguin els de la flotilla. Si donguin els de la flotilla.
Mira, agafa la tos, pobre Joan Marc. A veure, no hi facis aquestes coses.
No hi faig aquestes coses.
Joan Marc, des de fa un temps que sabem que els planetes no sols es formen en sistemes amb un estel, sinó que, de fet, existeixen planetes errants, com l'estrella, estrella errante, que viatgen per la nostra galàxia, no?
Sí, bueno, a veure, el que no hi ha són planetes només al voltant d'estrelles. També hi ha planetes que van viatjant, planetes viatgers, planetes errants, o vagabons, no sé si es diu en català.
Vagabundos.
Vagabundos.
Rodamons.
Ja. Rodamons.
Rodamons. Bueno, aquí seran rodestels o rodagalàxies.
Clar.
El que no sabem és aquests planetes errants com es formen. Ja. Una manera de com es podrien formar és que es formessin en un sistema solar, com es van formar la Terra, Mar, Júpiter, es van formar, però en el moment de la formació d'aquests sistemes solars, sovint hi han col·lisions entre planetes o amb planetes amb, amb asteroides molt grossos, i que per un joc d'aquests de billar còsmic o de sistema solar, pues un d'aquests planetes sortís ejectat del seu sistema solar i comencés a vagar per la galàxia, entre els estels. Això podria ser una manera en la qual apareixen aquests planetes errants. Però podria haver una altra manera, que és que aquests planetes errants es formen, com es formen els estels, és a partir de núvols de gas i de pols força importants, potser no tan importants com per formar un estel, però quan aquest núvol de gas i de pols, per alguna raó, col·lapsa, es comença a concentrar, doncs es comença a formar un planeta, no arriba a la massa d'un estel perquè no hi ha prou material per formar un estel, però sí que forma un planeta d'aquests errants entre diversos estels i es va també passejant per la galàxia. Això ho hem vist, ara un grup d'investigació de l'Observatori Europeu Astral, de l'ESO, amb un planeta que es diu CHA 1107-7626, bueno, això és el seu nom científic. CHA és perquè està dins de la constel·lació del Camaleó, i CHA ve d'això, el Camaleó, CHA. I aquest planeta s'ha observat amb un instrument del VLT, del Very Large Telescope, que està a Paranal, a Xile. Aquest instrument es diu X-Shooter, però també s'ha observat amb el telescopi James Webb. I aquest planeta, que està situat a uns 620 anys llum de la Terra, és un planeta que fa entre 5 i 10 vegades la massa de Júpiter. És un planeta, Júpiter és el més gran planeta del nostre sistema solar, és a dir, és un planeta gran, és un planeta massiu. I es va observar per primera vegada a l'abril i al maig d'aquest any, i es va veure que estava rodejat d'un disc de pols i de gas i que anava acumulant matèria, és a dir, que encara estava en formació, no és un planeta que està acabat de formar. Però al mes d'agost va passar una cosa molt sorprenent. On es va tornar a observar, es va veure que aquest planeta estava acumulant massa, acretant massa, que en diuen, amb un ritme frenètic molt més important que el que s'havia observat el mes de maig, mes d'abril i de maig. Estava acretant massa amb tanta velocitat que acretava fins a 6.000 milions de tonelades per segon.
Carai.
De material. És a dir, que estava com si hi hagués entrat gana i hagués començat a menjar 8 vegades més ràpid que no pas el que havien vist feia, pues res, feia 2 o 3 mesos. De cop i de volta va començar a acumular material. Bueno, això creuen perquè es va començar a desenvolupar un camp magnètic per la rotació d'un material acretat en aquest planeta, i aquest camp magnètic el que ha fet és atraure encara més material que no pas la gravitació sola, perquè normalment aquesta acreció es fa només per la força de la gravetat, és a dir, quan el planeta esdevé més gros, evidentment va acumulant més material més ràpid perquè la força de la seva gravetat és més forta, però si a més això hi afegeixes un camp magnètic que estira el material cap a tu, sobretot si, per exemple, aquest material està format de força ferro, si hi ha àtoms de ferro a dintre d'aquest material, pues el camp magnètic farà que aquest material estigui atregut cap al planeta, i doncs el camp magnètic multiplica l'efecte de la gravetat i doncs fa que de cop i de volta s'atragui pues molt més material. Això permet entendre que aquests processos de formació, que poden ser similars als processos de formació dels estels, i ens fa pensar que aquests planetes es formen com es formen els estels, perquè això ja ho havíem vist amb estels, però mai ho havíem vist amb planetes, i que doncs potser en la nostra galàxia hi ha molts més d'aquests planetes errants voltant en la nostra galàxia que el que pensàvem fins ara. Perquè si només es formessin per efecte de billar còsmic, doncs n'hi haurien poquets, perquè aquestes col·lisions que es fan en els sistemes solars pues, poden destruir el planeta o separar-lo en diverses parts i al final queda tot diluït. Però si es formen aquests planetes de veritat així, d'aquesta manera, i amb aquesta efectivitat, el fet de poder reunir molta massa en poc de temps, pues, és possible que a la nostra galàxia hi hagin molts més d'aquests planetes, molt més grans que Júpiter, que vagin vagant entre els estels. Clar, el que és difícil veure'ls, perquè com que no emeten llum, només podrem veure els que estan realment molt a prop i que tenen una certa calor per si mateixos, perquè estan en aquest procés de formació. Aquest procés de formació, evidentment, quan s'acumula material a la superfície o a l'atmosfera d'aquest planeta, això és un esdeveniment que produeix energia i doncs pots veure aquesta calor residual d'aquests planetes. Però un cop s'ha refredat i no hi ha reaccions termonuclears com en els estels per produir energia, per produir llum, pues ja no us arribes a veure. És a dir, que no sabem exactament quants n'hi ha, però és una manera ara pues, d'anar a buscar aquest tipus de planetes i veure si n'hi ha molts o pocs. Ara ja sabem que això pot passar i ja sabem com buscar-los.
Molt bé.
Doncs a veure.
Ens quedarà per
quan
la
setmana... Quan els trobem, Premi Nobel.
Sí, anava a dir que ens quedarà per la setmana que ve aquest...
Sí, era per lligar amb el Premi Nobel,
és que clar. Bé, doncs ho farem.
El descobriment del primer planeta al voltant d'un estel com el Sol, que va valdre un Premi Nobel.
Doncs mira, sí.
Quan parlem la setmana que ve.
Quan parlem la setmana que ve. Doncs moltes gràcies.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
I marxem amb música. Avui anem al 7 d'octubre del 1978 perquè sortia el primer disc de Dire Straits. Home!
Sensacional.
Un àlbum amb el que trobàvem la cançó que justament escoltarem, Sultans of Swing, que va esdevenir el senzill més emblemàtic de l'àlbum i un èxit internacional.
Exacte, l'estil de guitarra de Mark Knopfler i les lletres sobre músics locals de jazz doncs van capturar l'atenció del públic i també de la crítica. En aquest àlbum debut de Dire Straits doncs va ser el punt de partida d'una carrera d'èxit increïble.
Total.
I que evidentment doncs va incloure altres àlbums també sensacionals.
Tornem demà?
Si Déu vol, aquí estarem a les 7 de la tarda.
Adéu-siau.
Adéu. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain and hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. He can play the honky-tonk like anything.
Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans play Creole. Creole. We are the Sultans. We are the Sultans.